I ara des d'Antena Cara obrim la pàgina esportiva per fer balanç de la temporada del Club Voleibol Roquetes, un dels clubs més importants aquí a casa nostra, i naturalment per a fer aquest balanç, aquesta radiografia, hem convidat als estudis a Benjamín Cuevas, que és el president del Club Voleibol Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya Jaume Bertomeu, que és el cap de comunicació. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Si avui per avui féssim una radiografia del Club Voleibol Roquetes, en aquesta imatge, què ens sortiria com a massa social?
Bueno, podríem dir que sortiria una bona o bonica radiografia, sense cap fractura ni fissura. Com
bona salut, no?
En termes mèdics, bona salut. Parlaríem d'uns 450 i poc persones vinculades a l'entitat. Això ho podríem desglossar en uns 210 jugadors. Hem acabat incrementant aquests jugadors, que sol passar cada any, ja que al final de temporada sempre fem portes obertes o alguna promoció per a captar jugadors i jugadores. En quant a socis, que són els pares, mares, familiars dels jugadors que tenim a l'entitat i altra gent que ens segueix de la ciutat i dels voltants, són uns 220 socis. I després la part important, que és qui fa funcionar tot això, que seria el cos tècnic, que serien uns 12 entrenadors, entrenadores, i la part de la junta, que actualment som uns 10 membres a l'entitat. Per tant, això, els 450 i pocs persones vinculades.
Sí, jo també afegiria el que estava comentant Benja, el president, que també, a més d'aquestes 450 persones, també el club està creixent, no?, sobretot per les extraescolars que estem duent a terme a diferents municipis, no?, diferents poblacions de les Terres de l'Ebre, ja sigui Camarles, Amposta, La Sénia, recentment, Santa Bàrbara. Al final estem generant un gruix de nois i noies que practiquen el nostre esport molt gran, i penso que això a nivell social estem movent moltíssima gent, i al final és un dels nostres objectius, fomentar la pràctica del vòlei i que la gent disfruti també d'aquest esport tan bonic.
I amb aquesta important massa social, si haguéssiu de ficar-li un títol en aquesta temporada, quin li ficaries, Jaume?
Hòstic, personalment jo crec que esta temporada ha sigut una temporada inolvidable, vull dir, al final a tots els nivells, a nivell de primer equip, a nivell d'equips base en quant a resultats esportius, però també a nivell, com comentàvem, a nivell social, a nivell d'afició, vull dir, ha sigut espectacular. Hem tingut una afició superactiva que ens ha seguit allà on hem anat, ja sigui mitjançant l'streaming o mitjançant desplaçant-se presencialment. Ha sigut una passada en tots els aspectes.
I Benjamín, com a president, com la consideres?
Jo diria que és una temporada per emmarcar, per a la història. Havíem tingut temporades històriques a l'entitat, per exemple, sobretot a nivell de base, havíem aconseguit fer un quart campionat, una quarta posició en campionat d'Espanya, que això és ja era històric, però aquest any crec que l'hem reescrit, o s'ha reescrit, o l'han reescrit, i me'n recordarem. En Jaume sempre diem, d'esta temporada me'n recordarem, sempre em diu d'esta, i així és una temporada que sens dubte és la millor temporada de l'entitat a nivell global, no només de venir equips, perquè a nivell de base abans teníem de quan en quan un equip que destacava, dos, però és que ara tenim molts equips que estan fent les coses molt, molt bé, tant en branca masculina com femenina, i això pues, fa... es denota que la qualitat del club està pujant i molt.
Qui creu que ha fet que aquesta temporada sigui tan especial?
Bueno, jo crec que globalment crec que el que ha permès fer un salt qualitatiu a l'entitat en general ha sigut la professionalització sobretot de l'staff tècnic, i també sobretot tenir un gruix, no, de gent implicada, que seria la junta directiva, que al final fa que nodrisque a totes les rames del club d'activitat, de coordinar tot el necessari i treballar per aconseguir els recursos necessaris per a desenvolupar tota la nostra activitat.
Podem dir que això marcarà un abans o un després? Us afegeix pressió addicional per a mantindre aquest nivell?
Pressió no, perquè quan treballes des del cor o l'estima al club, jo sempre dic que ningú ens pot dir que no donem el 100%, i aquí el 100% lo donen els membres que m'acompanyen a la junta. És brutal el treball que fan setmana a setmana, lo donen els jugadors que entrenen moltes hores. Els del primer equip és indiscutible que entrenen moltes hores, però és que vas els dilluns al pavelló i hi ha xiquetes entrenant, i vas el dimarts i tornen a estar entrenant les mateixes xiquetes, i vas el dimecres i tornen, o sigui, no sé, entrenen moltíssimes hores. I jo sempre parlo de que aquí ens hem ajuntat diversos malalts del vòlei i en tots els aspectes. Som uns quants malalts que estem a la part de la gestió o la direcció, després hi ha uns altres malalts i malaltes que estan a la part dels entrenadors i després estan tots els jugadors i jugadores que també estan pues, com a molt ficats, que els pares a vegades m'ho diuen, és que només es voli a casa meva, és que només es voli, però això fa que quan s'ajunta tot, fa que l'engranatge o la roda pues, sigui més fàcil de que rodi i de que gire i que això pues, vagi agafant pues, més empenta i bueno, és bonic, però és una mica estressant a vegades este nivell de malaltia que portem, però bueno, és bo.
Un nivell que farà que arribi un dia que el pavelló se us quede minut.
Sí,
o ja ha arribat.
Bueno, minut no, jo sempre dic que estic molt, molt content de la instal·lació que tenim. Ja estava content de la que teníem abans, perquè el casal de la Rapaleta ens va donar molts, molts, molts bons anys i era el que teníem, que era el nostre fortí. Però ara tenim un dels millors pavellons de Catalunya i de fora dels que anem a jugar, pues, te podria dir que també. Lo que és veritat que hi ha moments puntuals del dia que es concentra molta gent i que costa quadrar els horaris per a ficar tota la gent que tenim per a jugar. Però bueno, no ens podem queixar de la instal·lació que tenim i dels serveis que de l'Ajuntament ens facilita per a poder desenvolupar l'activitat normal del club.
Doncs, si us sembla, anem a començar a fer aquest balanç de la temporada 2024-2025. Comencem a nivell de base. Aquí, en quants equips comptem?
Tenim... he fet com a dos blocs, vale? A nivell federat tenim 9 equips federats des d'infantil fins a sènior i després tenim 5 equips alevins federats, que és la novetat d'aquest any a Terres de l'Ebre, que s'ha fet una... Per primera vegada s'ha fet una lliga federada a l'Evi, a Terres de l'Ebre, de caràcter regional. I després, a nivell escolar, tenim 6 equips escolars que competeixen també a nivell local, a la Lliga Escolar de Terres de l'Ebre, on som, juntament amb el Consell Esportiu i la Federació Catalana, impulsors i organitzadors d'esta moguda escolar a Terres de l'Ebre. Per tant, no sé, són 20 i pico, 21 equips entre escolars i federats.
Com comentaves, malalts del vòlei que aneu contagiant a la demés gent del territori, no?
Sí, anem intentant passar una mica el virus, que dic jo, a veure si la gent se va sumant.
Si haguessin de ressaltar els èxits dels equips de base, quins serien els més destacats?
Bé, aquesta temporada, com diem, és una temporada inoblidable i d'èxits a nivell de categories base també n'hi ha hagut i molts. Per tant, anem a començar pel principi. Pel que fa al juvenil masculí, esta temporada han tingut un paper clau, sobretot pel que fa al primer equip, perquè han tingut molts dels jugadors protagonisme en el primer equip, ja van destacar a la Copa Príncep, però també durant tota la competició. I bé, tot l'equip ha aconseguit una més que merescuda segona posició al campionat de Catalunya, van quedar segons de Catalunya i per tant els donava el bitllet per a jugar al campionat d'Espanya, on van desenvolupar un paper espectacular, on van disfrutar moltíssim de l'experiència i van acabar classificant-se en una meritòria novena posició, que penso que és el segon equip del club que arriba a este nivell de competició, com comentava anteriorment Benja, i penso que han fet una temporada espectacular també en rama femenina, no? També cal destacar la presència de dos jugadores, no? La Júlia i la Mariona a la Blume, que és, per qui no ho conegui, és el centre, podríem dir, del rendiment de la Federació Catalana de Voleibol. Crec que és un reflex, no? Que s'està treballant per igual les categories base femenines però també les masculines i estan donant molts resultats. També parlant d'elles dos, com no oblidar-nos de Júlia, que és la primera jugadora del club que juga a la selecció espanyola. Va destacar moltíssim al campionat preeuropeu, on va tindre l'oportunitat de jugar i molt, i ara bueno, es troba dins de les possibilitats, no?, de poder ser convocada també per a jugar el campionat europeu que es jugarà a Albània este estiu.
És a dir, que podem dir que des del Club Voleibol Roquetes surten jugadors i jugadores que tenen molta projecció, no? Això és perquè les coses se fan molt bé, no? Club?
Sí, mira, seguint esta tònica de resultats, m'agradaria parlar dels equips infantils femenins, per exemple. L'equip infantil femení blanc se classifica per a una fase final que es va disputar a Roquetes, la del grup classificació or, i perd la final 3-2 contra el club voleibol Sant Pere i Sant Pau, però jo que porto molts anys al club no havia vist mai el nivell de voli que van oferir aquestes jugadores a Roquetes en categoria infantil, en sistemes de joc avançats, de categories que abans només jugàvem els sèniors aquí, i elles en infantils ja jugaven un sistema en col·locadores des de la zona zaguera, entrant a col·locar, en tres atacs, estructurades, molt de volum de joc. Algo passa aquí, això no és sort, és treball i dedicació. I els dos equips infantils femenins que hem tingut s'han classificat per a les seves respectives fases finals, mostrant una millora molt bona, i això pues, al final és una progressió que quan arriben a aquestes edats de la Mariona o de la Júlia pues, arribaran jugadores en qualitat i en capacitats per a poder estar a nivells de rendiment esportiu elevat.
Sí, també afegint al que comentava Benja, també ha destacat, no, Ruslan, també ja en el sènior masculí, però també en la seva categoria, també Ruslan es troba en opcions reals de jugar al Mundial en la selecció espanyola, que també penso que s'ha de destacar i se l'ha de felicitar per la dedicació que fica, no?, en entrenar tant en el seu equip com en el primer equip, i penso que també se ho mereix, perquè és fruit, doncs, com diem, que al final no és fruit de l'atzar, és fruit del treball de molta gent, ja sigui la junta directiva, staff tècnic i jugadors i jugadores i pares i mares que porten els jugadors i jugadores al pavelló i arreu de Catalunya i l'estat espanyol per a poder competir i poder fer aquest esport que tant els agrada. També un dels aspectes on penso jo que hem donat un salt qualitatiu, penso que no s'havia dut a terme, almenys des de que porto jo a l'entitat, és la gran presència de jugadors i jugadores, sobretot a nivell de les seleccions territorials que es va celebrar este hivern, el campionat de seleccions territorials de Catalunya. Vam veure una gran presència de jugadores i també de jugadors on van participar activament de les seues seleccions territorials, i penso que això també s'ha de destacar.
Sí. Que jugadors i jugadores del club voleibol siguin convocats a altres equips a nivell estatal o a nivell de Catalunya, això també fa que el club voleibol Roquetes ressoni fora del nostre territori, que també vagi adquirint un cert prestigi, no?
Sí, remarcant això que deia Jaume era de les seleccions territorials, és que estem parlant de 24 jugadors i jugadores entre infantil i juvenil han format part de les seleccions de Tarragona per a disputar el campionat de Catalunya i dos tècnics. Vull dir que això és una magnitud, està agafant la cosa una magnitud important. Quan vam anar a una anècdota que vull explicar, quan vam anar al campionat d'Espanya juvenil, Cèl·lul, el delegat del primer equip, va anar a veure els juvenils i estava hi havia un equip, un partit, se jugava a la final de la Superliga Espanyola de Voleibol aquell mateix cap de setmana al mateix pavelló que jugaven, i Cèl·lul va sentar a mirar el partit de la final i l'home que tenia al costat se va girar i va dir: ostres, tu ets de Roquetes? Doncs van mirar a la fase final a la Copa Príncipe, o sea, gent de Sòria mos saben on està Roquetes al mapa, o saben qui som, o sea, això significa que és el que dius tu, no? Que és la cosa va agafant repercussió i que mos estan, bueno, crec que ja estàvem al mapa, però aquest any mos hem ficat bastant més en negreta i subratllats a on estem.
Sí, sí, nosaltres orgullosos de fer-ho, de representar tots els equips, poder representar Roquetes allà on anem, i que la gent conegui també Roquetes, pues, ja sigui pel vòlei o pel que sigui, però situar Roquetes al mapa, crec que això se'n beneficia al club vòlei Roquetes, però també se'n beneficia a tota la ciutat i també les Terres de l'Ebre.
Podem dir també que el voleibol femení dintre del club vòlei en Roquetes està tenint un creixement exponencial?
Sí. Sí, sí. El vòlei femení sempre ha estat a Roquetes. De fet, quan va començar el vòlei a Roquetes va començar en vòlei femení i masculí, no en masculí. I el que el hàndicap és sempre la part del sènior, les tres edats que marxem a estudiar fora, que és l'edat més difícil, bueno, perquè a Terres de l'Ebre també tenim els estudis universitaris que tenim, que en tenim molts més dels que teníem abans i que en seguirem tenint, però és una mica el hàndicap. Però quan a base i a nivell de joc és l'època dorada o l'època d'or estar del Warrior Gate, és que seguirà creixent, no en tinguin cap dubte, però jo que abans portava el senyor femení fa anys a Roquetes i que veig l'evolució que ara de base és impressionant el boom que està tenint i el nivell, no només el boom sinó el nivell que s'està adquirint. Cal destacar que el voleibol a l'estat o a Catalunya té com a dos radiografies, està la part masculina i la part femenina i una i l'altra no tenen res a veure. A la part masculina hi ha molt de nivell, és indiscutible, però és que a la part femenina som potència de l'estat espanyol. Els equips catalans que van al Campionat d'Espanya sempre estan a semifinals, sempre estan primeres, sempre estan segones. O sigui, el nivell femení que hi ha a Catalunya és molt, 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 molt alt. Llavors, clar, quan comences a competir en Sant Cugat, en Barces, en Vall-d'Hebron, no sé què, doncs te'n dones compte que allí, que a la gran ciutat, no estan a un altre nivell perquè tenen molt més volum de joc i nosaltres cada vegada doncs, és com que estem retallant distàncies i ens estem apropant a aquesta escletxa que teníem tan gran per volum de població, bàsicament, i per volum de joc des de categories inferiors, i això s'està reduint bastant i molt precoçment o molt ràpidament.
Quin creu que és el motiu de que hi hagi més interès pel voleibol femení?
No sé si és la promoció que se'n fa o el ressò que ha tingut o el tipus d'esport. Sempre ha estat un esport femení, el voleibol en general, no? És un esport que no hi ha contacte, és un esport que no està a la red al mig, però ara, no ho sé, crec que la dinàmica dels equips fa que la gent que vingui a provar o que vingui a jugar pues, que sigui una dinàmica bona i que la gent s'engresca i que tens... Perdó, que tens tota l'estructura de club, perquè abans només tenies un infantil i et venia una juvenil i no podia jugar perquè, clar, una juvenil i un infantil, la diferència d'edat és molt... Ara, com tens totes les estructures, benjamí, aleví, infantil, doncs qualsevol persona que et ve a provar o a jugar, doncs tens un lloc on poder-la ubicar i que no es perdi en el camí de les categories. Això doncs, és un factor clau per a que això pugui tindre una continuïtat.
I si parlem ara fent el balanç del sènior masculí, aquí també tenim una temporada més que espectacular, no, Jaume?
Sí, i tant, com comentàvem, Benja, durant la temporada ens anàvem parlant quan teníem aquestes opcions de classificar-nos per la Copa Príncep, dient, buf, és que d'esta temporada ens recordarem tota la vida. pues sí, es va donar que vam tindre l'oportunitat de classificar-nos per la Copa Príncep i vam fer un paper tots espectacular, i crec que allí també ens vam guanyar el respecte de molts dels equips. Com dia Benja, això també va fer, no?, que per sorpresa en ser un dels equips que no tenia o no era dels favorits, sinó el contrari, i plantar-nos a una final de la Copa Príncep, això ens va permetre que ser coneguts, que es parlés de Roquetes, que es parlés de Roquetes com a un projecte seriós, un projecte professional, tot i que no tinguéssim els recursos com a professionals, però al final a nivell de capacitat podríem dir que ho som, i bé, al final ha sigut una experiència inoblidable i no només hem quedat sots campions de la Copa Príncep, sinó que hem tingut opcions de jugar uns play-offs d'ascens a primera divisió estatal fins a l'última jornada, i bueno, se mos va escapar esta oportunitat per baixes que vam tindre i també que ja quedava poca a donar, però hem acabat la temporada en una tercera posició, que és d'una Superliga 2 que no s'havia aconseguit fins ara, i per tant no parem de superar-nos i s'està consolidant moltíssim el projecte, i la veritat que una passada esta temporada.
Moltes anècdotes segurament que van dir passant en aquesta Copa Príncep, com diem, subcampions de la Copa Príncep. A mi me va cridar l'atenció algun dels comentaris de gent d'aquest campionat que diuen, bueno, estos nois, bueno, nois no, xiquets, perquè realment la diferència entre els altres equips era important, no?, pel que fa a edat.
Sí, bueno, bàsicament la diferència és que els altres equips eren equips professionals fets per a pujar de categoria o per a guanyar aquella competició en nòmina o en un sou detrás, i nosaltres era tot el contrari, érem quatre sèniors o cinc de tota la vida, sis o set juvenils i un cadet, i els quatre fitxatges de fora que venen a jugar al club, però que no venen a jugar al club, venen a fer-nos d'entrenadors també al club. O sigui, aquesta gent, evidentment, viuen del vòlei, però no viuen del vòlei perquè juguen al primer equip, perquè entrenen els infantils, perquè se'n van a un post a fer un extraescolar, perquè se'n van a un col·legi a fer una promoció, perquè el dissabte juguen en el primer equip a Xàtiva i el diumenge se'n van a Barcelona a l'infantil blau perquè tenen partit. O sigui, no només... No som un equip d'estructura professional, som un equip en estructura professional perquè la gent ho viu professionalment, però que competim en això, en la il·lusió i en les ganes de la joventut i de la primera vegada. Si tu tens 40 anys o 36 anys i has jugat 10 copes príncipe en la teva vida, doncs vas allí i jugues, però si en tens 24 i no n'has jugat mai i no saps si segurament no en jugaràs cap més, doncs vas allí en tot el que tens i més, i és el que va fer. Nosaltres ens van menospreciar una mica, no? Sí. Abans de començar a jugar, i quan se'm van donar compte doncs ja estàvem a la final i ja no podien tirar atrás, però eren les ganes, l'il·lusió i el treball previ que s'havia fet d'aquest any. I jo penso que se va créixer més el primer equip va ser l'any passat. El patiment de l'any passat de salvar la categoria, esta última jornada, estar patint, no deixar d'entrenar, estar tot l'any en posicions de descens, això va ser on se va créixer més com a jugadors. Tu sempre dius, va, quan guanyes és molt bonic anar davant i entrenar i anem primers o anem segons, anem a entrenar. Home, clar que anem a entrenar, si anem primers, com no hem d'anar a entrenar? Però quan vas últim i perds, i perds, i perds, i segueixes entrenant, això és el que realment te fa créixer i és el que denota o el que demostra la implicació i el professionalisme de la gent, no quan se guanya. Guanyar és molt bonic. Jo sempre dic, nosaltres no ens hem de preparar per a guanyar, però per a guanyar no cal preparar-te, guanyar és molt bonic, ne guanya un i en perden 20, ne guanya les motos, no? Ne guanya un i els altres queden detrás. Ens hem de preparar per a competir, i si competixis i tens la sort d'estar allí, perfecte, i si no, quedar-te en que t'has preparat per a competir, que es dona la cara, que és el que han fet fins a final de temporada. Després no se'ls pot demanar més, guanya un, puja un de categoria, bueno, pugen dos, però vull dir que l'important és estar allí i no abandonar. O sigui, el que no abandona és el que realment triomfa en este... el món de l'esport, però podíem extrapolar al món de la vida, no? I això és l'important, no abandonar, que és el que no vam fer la temporada anterior, que no va tindre tanta repercussió. Avui hem vingut aquí a parlar d'això, i vam vindre al desembre, i vam vindre al gener, però l'any anterior va ser l'any de picapedra i de que s'ho van currar realment, i ha arribat tot al final.
I naturalment, tots aquests esforços tenen una recompensa que suposa que una experiència inolvidable també per als jugadors, no? Haver participat de la Copa Príncep.
Sí, sí, i tant, vull dir, va ser... totalment espectacular poder viure una experiència esportiva així. I al final també el que comentava Benja, no? Al final érem un equip que no érem professionals i al final anàvem a donar-ho tot, no teníem cap mena de pressió perquè ja estar allí era un premi i per tant lo volíem aprofitar este premi, i penso que tots els jugadors van tindre la seva oportunitat, van poder sortir al camp i van donar no el seu 100%, sinó que van donar el seu 200%, i això és el que va marcar la diferència de jugar en il·lusió i de jugar en passió. I al final, pues, la il·lusió i la passió de quatre nois i de Roquetes, pues, va fer que fes tombar, no? Equips professionals, i la veritat que una experiència espectacular, sobretot a nivell col·lectiu i també de sentir-nos totalment recolzats, tot i la distància, de tota l'afició. Jo recordo també que em va plenar molt i em va il·lusionar moltíssim el fet de, per exemple, que s'organitzés una pantalla gegant per a mirar un partit de vòlei a Roquetes. Vull dir, això, penso que Benja, quan van arrencar potser lo club, això seria impensable, no? Que veïns i veïnes de Roquetes s'ajuntessin a la Lira per a mirar un partit de vòlei. Vull dir, jo crec que això eren somnis de Benja, doncs això se va materialitzar, i això és una passada, que sentir tot un poble al teu costat, doncs és espectacular, i mos quedem en estos moments que han sigut molt, molt bonics, molt bonics.
Que ja t'emociones fins i tot contant-ho.
Sí, 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 de fet, a vegades tornant a mirar algun vídeo de la Copa Príncep d'Alt, és que se'm fica la pell de gallina i recordar aquells moments, no? Aquell últim punt de la semifinal contra Leganés, l'últim punt que va fer red, l'últim bloqueig, me'n recordo de saltar al camp, cridar, tots estàvem emocionats, plorant, no mos ho creiem, un somriure a la cara, però mos caien les llàgrimes, i és que només de pensar-hi se'm fica la pell de gallina. Jo crec que és inoblidable i espectacular, me'n recordarem tota la vida d'això.
I el president suposa que també, no?
Sí, jo estava com un hooligan, no com a president. les formes les vaig perdre, però bueno, no passa res, no podia fer, no podíem fer-hi més. Sí, és un cúmul de coses que van sumant i dius, ara, i ara què? No? I ara què passarà? I ara què faré? O sigui, ja està, ja vam guanyar un partit, va, ja està, ja hem vingut a la Copa Príncipe, ja està, hem guanyat un partit, ja està, bum, un altre. No, ara ja està, no, però, hòstia, era com que ja està bé, no? Però vull dir, no, pot anar més això encara? Pues sí, podia anar més. I a mi m'agradaria destacar lo de la Copa Príncipe, que és el que he dit abans, que quan guanyes, no? És fàcil que hi hagi gent, que hi hagi rememori, però Roquetes, actualment, del nostre grup de competició de superlligadors, crec que és el camp que més públic hi ha mirant un partit de vòlei. O sigui, estem en una mitja de 350-380 espectadors per partit al pavelló. Hi ha puestos que anem a jugar que n'hi ha 15 o 20 persones. I a Roquetes 300-350. Claro, el dia que et ve el Barça n'hi fiques 400 i pico, però tots els dissabtes que hi ha vòlei, aquest any vam jugar al desembre, el pont del desembre, que és un pont, una fetxa dolenta, o carnaval, o coses, pum, i o sigui, això denota que és molt, és fàcil jugar a vòlei quan tens la grada plena.
I a més també podem parlar d'un gran paper a la Lliga Superlligadors, no? Del sènior.
Sí, nosaltres sempre feu, quan se fa l'equip, no? Objectiu, permanència. Objectiu, permanència. No, permanència no, ara ja és permanència, no volem patir. O sigui, no cal patir, mitja en taula o és igual, o queda el vuitè, però no patir. I, ostres, hem arribat a l'últim partit de Lliga, igual com vam arribar a la Copa Príncipe, en opcions reals de poder jugar una fase d'ascens a la Superliga Espanyola. De fet, mos hem quedat a un punt. Lo partit contra el Sabadell, per a que ens disputàvem poder entrar a la fase final, hi ha un moment del partit que juguem amb quatre juvenils, me penso, a la pista. Sí. O sigui, quatre juvenils que pel matí havien jugat les semifinals del Campionat de Catalunya a Roquetes, van guanyar 3-2 contra el Sabadell, per la tarda van anar a jugar a Sabadell i diumenge al matí van tornar a jugar a Roquetes, diumenge a la tarda van jugar a Roquetes la final contra el Barça. O sigui, això és de tela, eh?
Això és un reflex de que no és un projecte a curt termini, sinó que aquesta presència tan elevada i en tant de protagonisme d'estos jugadors juvenils significa que és un projecte que va a llarg plaç, que és un projecte que és present però que també és futur, i per tant penso que hem d'estar molt orgullosos d'això, de la continuïtat que pot tindre el projecte en tots estos jugadors.
Així podem parlar de possibilitats d'ascens a la Superliga 1. Això és, què suposaria per al club?
Ostres, jo crec que això ja són paraules majors.
Hi ha molta diferència de la Superliga 2 a la 1?
Sí. És, bueno, no és inviable, però la Superliga 1 és professional, és 100% professional, i la Superliga 2 aquest any encara no, però l'any que ve agafarà una dinàmica perillosa i difícil.
En quin sentit?
Pues hi ha una reestructuració de competició, i o sigui, ara fent una radiografia de la Superliga 2, no? Ara hi ha tres grups que s'agrupen per zones, no? La nostra zona és Catalunya, València, Saragossa, i llavors te fiquen o Balears o et fiquen algun equip de Canàries, no? Això l'any que ve, en funció de com quedarem aquest any els tres grups, els quatre primers de cada grup d'aquest any s'ajuntaran en un únic grup a tota Espanya.
I aquí entra el voler, Roquetes.
O no ho sabem, depèn de com quedi aquest any. Però vol dir que ara tu jugues la primera fase, la jugues pues, entre Arenys i Xàtiva, i te'n vas una vegada a Canàries, o dos a Canàries i una a Eivissa, però l'any que ve pot passar que te toquen a Dumbria, a Lugo, a Sant Sadurniño, a Almeria, a Extremadura, que el grup A de Superliga 2 sigui tota Espanya. Claro, lo nivell és lo nivell, és Superliga 2, però quan jo m'he de desplaçar a Galícia necessito dos dies. No puc anar en un dia. Ara a Arenys i a Xàtiva vaig en un dia. Els nostres jugadors i entrenadors entrenen al primer equip, però entrenen al juvenil, al cadet, a l'infantil. Llavors, tots aquests caps de setmanes que hipotèticament s'hauria de sortir fora, pues, l'estabilitat del club en quant a base d'entrenadors i això hauria de ser molt més gran per a poder donar un servei com mereixen els jugadors de base. Llavors, ja no és solament el nivell que necessites esportiu, sinó també és el nivell que necessites de gestió i de creixement i econòmic per fer front a tots aquests desplaçaments, aquests viatges. Vull dir que en dos anys això agafarà una magnitud... bueno, el vòlei està creixent molt a tot arreu, aquí, i llavors s'està professionalitzant molt, i clar, però, o sigui, ja la Superliga 2 serà difícil. No la Superliga 1, i la Superliga 1 ja és, pues, és un altre... És un salt de pressupost, de nivell de vòlei també, però de pressupost és un salt molt, molt, molt elevat. És doblar o triplicar pressupostos per a poder estar en aquesta categoria. Llavors és difícil, és molt difícil.
I parlant d'aquest balanç de la temporada, parlem d'un projecte també, podem dir, pioner, que va engegar el Club Voler Roquetes, d'aquesta captació d'equips escolars, de, doncs, escampar, com diem anteriorment, aquesta malaltia pel voler, pel territori. Un projecte que s'està portant a les escoles, que també podem valorar positivament, no?
I tant, i tant, i tant. Com diem, al final això el que ens fa és sumar gruix de massa social i també poder captar jugadors i jugadores per als equips base del club, que el que ens permet, no, és créixer els equips del club, i al final també, pues, al final és per complir un dels objectius que també té el club des de que es va fundar, no, que és promocionar la pràctica del voleibol a les Terres de l'Ebre, i quina millor manera que fer-ho a les extraescolars, als patis dels col·les, als patis dels instituts. També m'agradaria a mi destacar personalment que es fa de manera molt, 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 molt econòmica, per a que tothom que vulgui practicar aquest esport, que tingui l'oportunitat, que no es trobi en cap barrera econòmica que no que l'impedeixi, no, poder practicar-ho. I penso que això també hem de treure pit, que fem extraescolars molt accessibles a tothom, i crec que això és clau també, no, per a que també el club, pues, d'una manera o una altra, aporte, no, el seu granet de sorra a la societat ebrenca.
I què tal està recibint la societat ebrenca aquest projecte?
Pues la veritat és que espectacular, ho comentàvem abans de vindre. Estem tenint extraescolars amb infinitat de municipis de les Terres de l'Ebre en moltíssima participació. Recentment, cara a final de curs, hem engegat per allà mirar de moure fils per a la temporada que ve, obrir una extraescolar a la Sénia, i estem parlant de que hem tingut en les jornades de captació, després ja hem fet l'extraescolar en si, hem tingut al voltant, no, de unes 80-90 persones, de xiquets i xiquetes en aquest cas, que han vingut a interessats a jugar. Vull dir, això, jo crec que els números parlen per si sols. Estem tenint un munt d'extraescolars en un munt de participació, en molta acceptació. Per tant, tot això farà que el vòlei creixi a les Terres de l'Ebre, i que també el Club Vòlei Roquetes també creixi encara més.
És a dir, que l'objectiu quin seria amb aquest projecte?
L'objectiu principal és, ara a dia de, bueno, serà consolidar una mica tots aquests municipis que tenim el vòlei ja instaurat, que hem casat, intentar consolidar-los i fer una lliga escolar a les Terres de l'Ebre més organitzada o més reglada. Ara la forma que tenim de funcionar és que funcionem en trobades, no? Ens trobem una vegada al mes a Mora, a Batea, a La Ràpita, a Roquetes, al pavelló que hi anem, no? Pues venen tots els equips allí i fem una jornada de 9 del matí a 4 de la tarda o a 3 de la tarda. Claro. Això està molt bé perquè t'ocupa un dia com a família, però per als que organitzen l'event, pues és un dia llarg i estressant, no? Com si és, perquè era tot molt ben quadrat. I l'objectiu seria donar-li un format una mica més de lliga regular, el que coneixeríem d'una setmana jugues a casa o una altra fora, no ben bé així de totes les setmanes, però sí que estructurar-ho ja més com una lliga, com una competició reglada, oficial, pues a més de ser cada setmana, pues que sigui cada 3 setmanes o cada 15 dies, però donar-li una mica un format més serio i més d'identitat de Lliga de Terres de l'Ebre, que no de trobada que tenim ara, pot ser una mica organitzada, i sumar alguna zona més, com he dit, la Sénia. També estem en converses en Perelló amb ella per intentar fer alguna cosa en aquella zona i intentar, bueno, sumar algun municipi més. I...
Perquè actualment quines teniu ja consolidades?
Actualment estem a Amposta, Santa Bàrbara, Camarles i Regués. També estem fent un extraescolar a l'Escola del Temple, a Tortosa també estem fent un extraescolar, i llavors està zones que hem ajudat o que, estem, o que ajudem o que estem vinculats, que està Mora, la Ràpita i Batea, que ja són clubs independents, ja s'ha fundat el club i ja funcionen totalment independents. Si ens demanen ajuda, els ajudem, i però aquestes tres zones són tres clubs que ja estan allí fundats, funcionen la mar de bé, tenen molta gent, tenen ganes de créixer i d'aportar, per tant, tenim una estructura que cada vegada és més una estructura ja de clubs, més que nosaltres que fessem totes les extraescolars, que és el que no volem. Nosaltres volem fer una extraescolar en un lloc, agafar força i que es generi un club allí. I o sigui, que l'objectiu principal no és anar a Santa Bàrbara i que la gent de Santa Bàrbara vingui a jugar roquetes. No, no, nosaltres volem que es quedi allí la gent jugant, que es formi allí un grup de vòlei per a tindre allí un club o petit o gran, el que pugui ser, però que surtin diversos nuclis de pràctica del vòlei al voltant nostre.
Això vol dir que des del Club Vòlei Roquetes també teniu intencions vosaltres d'anar creant nous equips de cara a la pròxima temporada?
Bueno, sí, crear nous equips sempre és en funció del volum de gent que vas tenint, però si parlem de nous equips, l'any que ve volem tornar a tenir senyor masculí bé i senyor femení. Són dos línies d'actuació importants, són reptes difícils, no serà fàcil, però creiem que en quant a la blanca femenina, d'aquest nivell que parlàvem abans, que estem adquirint, no? les jugadores del club fan alevi, infantil, caet, juvenil, arriben a juvenil i no poden seguir jugant al club perquè no hi ha equip, i hem d'intentar trencar aquesta barrera i com més pront millor, i s'ha d'apostar ja per a que aquest any acaben 5 juvenils, doncs que aquests 5 juvenils, si volen continuar, que ja puguen tindre l'opció de continuar, sumar gent que es vulgui comprometre, que tingui compromís, que el que volem és gent que no que ara vinc a entrenar i ara no vinc i ara desapareixo, i ara volem gent que jo només puc vindre un dia a la setmana, vale, doncs un dia a la setmana, però que vingui el dia a la setmana, jo només puc no sé, que hi hagi un compromís, que és el que realment fa que els projectes se consoliden, perquè si no hi ha compromís, dura un any, o en duren dos, o en dura mig, i no pot ser això, llavors volem engegar-ho per aquí. I en quant a la part masculina, doncs també tenim molts de juvenils, cadets, infantils, que aniran acabant el seu procés. És difícil, o hem de ser realistes, no tothom pot tindre nivell per a jugar en Superliga 2. Jo he jugat tota la vida a vòlei i m'hagués encantat jugar a Superliga 2, però sóc realista, no puc jugar a Superliga 2. Llavors, però sí que puc jugar a Primera Catalana o a Tercera Catalana, i m'agrada. Pues, l'objectiu principal és generar aquests sèniors per a aquesta gent que va creixent i que una pot ser per motius d'alçada. Jaume fa un pam més que jo i ell està Superliga 2 i jo pues, no arribo a la red, pues, no passa res. I l'altra per dedicació, hi ha gent que és cadet o juvenil que viu al pavelló, i hi ha gent que pues, té altres prioritats, té altres activitats, té altres expectatives i li agrada l'esport però no es vol dedicar tant. Pues, bueno, no passa res, cadascú hem de buscar hem de donar l'opció perquè cadascú tingui la seva possibilitat de seguir desenvolupant aquest esport, que és la línia que busquem en aquestes, bueno, en el senyor B, és això. Més que ser un pont de cara als superligadors, és que aquesta gent, que tothom pugui tindre el seu espai de joc, i després, bueno, si ara estàs el senyor B i ho demostres i entrenes i tens nivell, sempre pots jugar al primer equip. Seria una mica el resum dels objectius d'aquestes dues línies.
I parlant d'aquest compromís que ens explicaves ara, si parlem de l'equip del sènior masculí, pel que fa a la pròxima temporada, hi ha compromís, per exemple, de continuïtat del cos tècnic?
Sí, el cos tècnic està més o menys no. Està consolidat i confirmat que seguirà. Nosaltres sempre diem el mateix, jo no... No li dic al cos tècnic que has de fitxar en aquest jugador o en aquell, m'agradaria que vingués aquesta persona, pues, bueno, si a tu t'agrada, a mi també, saps? No mos hi fiquem, no imposem jugadors ni res. Per tant, Agustín com a primer entrenador i Fer com a segon entrenador i estadístic estaran al càrrec del primer equip la temporada vinent.
Dos entrenadors argentins que estan donant bons resultats, no?
Sí, sí, sí. També això, vull dir, esta temporada seguim en l'estaf tècnic, però també sí que és cert que hi haurà certes baixes, com ja hem anunciat, causarà baixa Mateo Marci i també Kevin Jurisevic, i també és cert, bueno, que també hi haurà noves incorporacions que properament estem acabant de tancar, no? I properament ja anunciarem, però també al final la idea del club és tenir un equip per a no patir, però el principal objectiu és aguantar la categoria i al final formarem un equip pues, similar al d'enguany.
Com comentava, són entrenadors argentins, Agustín Rodríguez i Fer Sambino, que han vingut aquí a Roquetes i aporten un cert temps. Com ha sigut la seva resposta, la seva adaptació? Com se mostren amb el club?
Bueno, la seva resposta és molt, molt positiva. Viuen el club, senten el club, treballen per al club. A vegades els han de frenar perquè ells no pararien i volen fer això i volen fer allò i vale, sí, volem, però en calma, s'ha de pair bé les coses. I l'acceptació és molt bona i tenen molta dedicació. Fas les estadístiques, els prepara els vídeos, els prepara... Bueno, els agrada el vòlei, els agrada l'esport i els agrada ensenyar, els agrada competir, els agrada bueno, treballar i això es nota i bueno, tenim un staff que està amb... Jo ja no sé si són argentins, roqueteros, no sé, estan allí que es passen... Bueno, això sí que viuen al pavelló els dies de la setmana.
En definitiva, si ara alguna persona ens està escoltant o té ganes de conèixer-vos millor, de formar part d'aquesta gran família com és el Club Volei Roquetes, de quina manera ho pot fer-ho?
Pues jo crec que una gran oportunitat és el campus estiu d'este bueno, és la tercera edició que fem del campus estiu de tecnificació. Al final també sobretot va adreçat a xiquets i xiquetes més joves, però bé, sí que és cert que és un campus de tecnificació, però també tenim grups d'iniciació. Per tant, té cabuda a tothom qui tingui ganes de conèixer el vòlei. Per tant, és una oportunitat perfecta pues, per a tindre els primers contactes en el vòlei o inclús d'estos altres clubs que són propers al nostre pues, de gent que vulgui millorar les seues capacitats tècniques i tàctiques pues, és una oportunitat immillorable de poder fer un campus al club referent de les Terres de l'Ebre.
Aprofitant que els tenim aquí als nostres estudis, si haguéssiu d'enviar un missatge a la gent que ens està escoltant, o jugadores, o equip tècnic, o els propis pares i mares dels jugadors, Jaume, què els diries?
Jo els diria que si els pica la curiositat per provar el vòlei, que no s'ho pensen dos vegades, que tenim espais per a totes les edats que ho vulguin fer, des dels super sèniors fins a extraescolars alevins i l'escoleta de vòlei. Vull dir, abarquem no, totes les franges d'edat, vull dir que no els hi faig presa provar-ho, perquè si una vegada ho proven... s'enganxaran i seran uns fidels seguidors del vòlei Roquetes per l'ambient familiar, per lo bon rotllo que hi ha en general, i jo crec que no se n'arrepentiran.
I Benjamín, com a president?
Jo, bueno, m'agradaria recalcar que el que va passar este últim cap de setmana vam fer la festa cloenda de final de temporada de l'entitat i per donar les gràcies a tots aquests pares, mares i jugadors i jugadores que van participar de la festa cloenda. Vam organitzar un torneig solidari a favor de Càritas Roquetes. Vam recollir 160 quilos de menjar per a Càritas Roquetes, que era el que havien de pagar per a poder jugar, era un quilo de menjar. I vam tindre 16 equips formats per pares, mares de totes les categories i jugadors i jugadores mesclats entre ells, i va ser una jornada molt, molt xula. I després vam fer el dinar de cloenda, que vam tindre 180 comensals. Vull dir, això, ostres, significa que la gent està pel vòlei, no? Està pel vòlei, Roquetes. I bueno, primer que tot, donar-nos gràcies a les famílies i a jugadors i jugadores per aquest compromís que tenen setmanalment. També m'agradaria donar les gràcies a l'Ajuntament per la cessió d'espais, pel conveni que signem anualment, a tots els sponsors de lones, camisetes, xarxes socials, a tothom que ens ajuda i ens recolza, perquè sense ells no seria possible estar aquí ni parlar de tot el que parlem. I m'agradaria fer una crida a tots aquests pares i mares involucrats o que senten o que volen que siguis que el vòlei, que contacten amb nosaltres per a entrar a formar part de la Junta, perquè som molt poca gent, som molt, molt, molt treballadors, però som pocs per al volum que estem agafant, i és important que se sume gent a ajudar-nos, perquè si no, no podem donar la gestió que necessita la gent de l'entitat, i llavors ens veríem abocats a prendre mesures que no... dràstiques, no? De dir, o entra gent o pleguem, no cal arribar a això. Per tant, és que fa frente, bueno, sí, però hi ha moltes coses a fer, petites i grans. Llavors, doncs aquí fem una crida en això, que per favor que mos contactéssiu i mos ajudéssiu a seguir endavant en aquests projectes que tenim, que crec que són molt xulos, són il·lusionants, són seriosos, són de futur i de present, i que mos féssim recolzament entre tots per a poder seguir en això que s'està generant.
Doncs en aquesta crida acabem el balanç d'aquesta temporada 2024-2025 del Club Voleibol Roquetes, que hem comentat amb Jaume Bertomeu, que és el cap de comunicació del club, i amb el seu president, amb Benjamín Cuevas, els que agraïm que hagin vingut aquí als nostres estudis. Enhorabona pels èxits aconseguits i que la propera temporada doncs vinguin molts més èxits. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per invitar-nos.
Gràcies. Adéu.